Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut, gairebé un minut, de 7:45 del vespre.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts en aquesta tarda de divendres al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies més destacades del dia. Però abans us recordem que a les vies de so avui tenim el Mario Ramírez i a la redacció i producció Sara Cruz, com també el David Bueno. Però primer, Sara Cruz, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Sara, s'aproxima el cap de setmana.
Sí.
Tenim plans, eh?
Sí, home, i tant. Sempre tenim plans pel cap de setmana. Què faràs tu, Mercè?
Vam anar a veure l'obra de teatre en Joan i la Caixa de Música al Teatre Gaudí de Barcelona. Vam quedar així, no
em fallo. Sí, diumenge, no et fallo.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Eulogi Broto. Ell és de Barcelona, té 38 anys, va estudiar dret i dret canònic, és advocat, professor de l'ISCREP també. Entre les seves aficions s'hi troba l'alta muntanya, viatjar i el Barça, i es defineix com una persona oberta, analítica, crítica i dialogant. Bona tarda, Eulogi.
Bona tarda a tothom.
Eulogi, ja veus que aquesta tarda anem una mica de bòlit, eh, aquest divendres?
Bueno, final de mes, final de setmana, final d'any, quasi tot barrejat.
Ja estem tots electricitats. Bueno, en tot cas, el que fem ara és repassar les notícies del dia en titulars amb la Sara.
La informació del dia, el 7:45. 7:45, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
L'exèrcit algerià ha alliberat fins ara 132 hostatges i 573 algerians que estaven en mans del grup terrorista que dimecres va assaltar la planta de gas situada al sud-est d'Algèria. No obstant, segueixen sense difondre's les xifres sobre el nombre de morts i ferits a part de les baixes entre les files del grup armat que va assaltar les instal·lacions. Els segrestadors proposen ara intercanviar els hostatges nord-americans per dos islamistes empresonats als Estats Units. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat avui que els membres de l'executiu estan sorpresos i indignats també amb les informacions sobre l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i ha demanat que s'apliqui la llei amb totes les seves conseqüències en els casos de corrupció. Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, vol que Mariano Rajoy doni explicacions i també planteja la possibilitat que dimiteixi el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Més temes d'avui. El jutge del cas Mercuri, que investiga una presumpta trama de corrupció urbanística i cobrament de comissions vinculada a l'Ajuntament de Sabadell, ha aixecat parcialment el secret de sumari. El jutge considera que l'exregidor popular Jordi Soriano és el principal responsable i beneficiari de les comissions. També avui s'ha sabut que els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia atribueixen a Bustos, a Manuel Bustos, un mínim de 9 delictes per diversos casos de tràfic d'influències, malversació de fons i omissió del deure de perseguir delictes. A casa nostra, la primera reunió de les 5 forces polítiques favorables al dret a decidir, CiU, Esquerra, el PSC, Iniciativa i la CUP, han acabat finalment sense acord. No obstant, les parts s'han emplaçat a seguir negociant la setmana vinent, dilluns concretament, per intentar consensuar un document únic de declaració sobiranista. El grup més allunyat continua sent el PSC. En esports, Tito Vilanova ha demanat respecte a la decisió del porter Víctor Valdés, que ahir va afirmar que no renovarà pel Barça un cop s'acabi el seu contracte. Vilanova també ha assegurat que seguirà sent titular. L'exciclista nord-americà, d'altra banda, Lance Armstrong, ha confessat públicament en una entrevista aquesta matinada a la periodista Oprah Winfrey que es va dopar i fer transfusions de sang fins i tot durant la major part de la seva carrera esportiva. Sense fer-ho, ha dit, hauria estat impossible guanyar els 7 Tours.
7:35. El que fem ara és connectar amb el Principat d'Andorra. La presidenta de la zona de vianants de la ciutat de Terrassa recomana als alcaldes que el projecte de Carlemany es complementi amb activitats al carrer. Ho fa després de rebre una delegació andorrana que avui s'hi ha desplaçat. Des de Ràdio Principat ens informa a aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Una delegació encapçalada pels cònsuls del Comú d'Escaldes, Engordany i membres de la Cambra de Comerç d'Andorra s'han desplaçat avui a Terrassa per conèixer la seva zona de vianants anomenada Terrassa Centre. El cònsol menor, Marc Calvet, ha explicat que es tracta d'un bon exemple que els pot ajudar a l'hora de tirar endavant el projecte de fer per a vianants l'Avinguda Carlemany. I ha destacat que amb el tancament al centre de Terrassa va aconseguir atraure 200.000 visitants l'any. La presidenta de Terrassa Centre, Maria Costa, ha recomanat a la delegació escaldenca que el projecte vagi acompanyat d'una oferta d'activitats d'oci de terrasses.
Home, que hi hagi aparcament, que la gent hi pugui accedir sense dificultats. A part del comerç, doncs, hi ha d'haver l'oci, la gent doncs, també els hi agrada seure, estar tranquil i que el nen jugui. I ara hi passen moltes coses, que abans no hi passaven, hi ha tots els carrers i places, doncs tant els grups de Terrassa i entitats organitzen coses, com la pròpia associació de comerciants, per tant, és cada cap de setmana. Segur que hi passen coses, cosa que abans doncs, hi passaven cotxes, però hi passaven coses.
Per tirar-ho endavant, Costa creu necessària l'existència d'una associació de comerciants potent, que amb el suport de l'Ajuntament o Comú pugui organitzar aquestes activitats.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant tot seguit la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
El temps es complica de cara al cap de setmana. Pel que fa avui, les temperatures, tant les mínimes com les màximes, han pujat força al Pirineu i estan arrossegant la cota de neu a la resta del país, però les temperatures han baixat una mica respecte ahir. Per cert, que el risc de lleus encara és fort cap a la Vall d'Aran i també la franja nord-pallaresa. El temps, com dèiem, es complica de cara a dissabte i diumenge. Ens trobarem davant l'arribada d'una gran i profunda pertorbació que ens portarà una ràpida caiguda de la pressió atmosfèrica, precipitacions abundoses i vents molt forts.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. La dignitat de la persona o la garantia dels drets de les nacions són principis morals abans que normes jurídiques. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Un tomb pel món exterior per entendre el millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El dimecres 23 a les 8 del vespre, vine al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com participar en la nova campanya de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Jo hi seré.
I jo.
I jo també.
I jo també.
Perquè crec en Catalunya Cristiana i Ràdio Estel.
Demana més informació i confirma la teva assistència al 93 409 27 70. Els voluntaris que finalment participin a la campanya tindran una gratificació econòmica. Recorda-ho, confirmacions d'assistència al 93 409 27 70. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs quan falten gairebé 5 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies d'aquest divendres 18 de gener. Mauló Gibrotó, ell és jurista i professor de l'ISCREP. L'exèrcit algerià ha alliberat fins ara gairebé un centenar d'hostatges estrangers d'un total de 132 hostatges. així com també 573 algerians que estaven en mans del grup terrorista que dimecres, recordem-ho, va assaltar la planta de gas situada al sud-est d'Algèria.
Recordem també que la televisió algeriana ha ofert aquest migdia les primeres imatges d'hostatges alliberats. Segons fonts de seguretat ciutadans per a l'agència, continua l'operació per alliberar un altre grup d'hostatges retinguts en una zona de les instal·lacions. També s'està intentant localitzar un altre grup armat en diferents punts del vast complex de gas operat per les empreses algerianes Sonatrach, també la britànica BP i la noruega Statoil. Això no obstant, com ja afirmàvem, segueixen sense difondre's les xifres sobre el nombre de morts i ferits, a part de les baixes entre les files del grup armat que va assaltar les instal·lacions. Les autoritats algerianes, que hi van aturar la intervenció militar, intenten ara negociar amb els assaltants per aconseguir una solució pacífica abans de tornar a intervenir. Per cert, que, com ja us avançàvem també, avui sabíem que els segrestadors proposen intercanviar els hostatges nord-americans per dos islamistes empresonats als Estats Units.
Eulogi, com ho veus?
Bueno, sí.
Sembla que la situació... Bé, vam començar la setmana en què França, doncs...
Sí, són situacions...
I de cop i volta...
Molt curioses, molt difícils de gestionar. Els interessos econòmics, gasístics, Algèria ha d'intentar demostrar que no és feble i que els islamistes no tenen cap opció al seu propi territori a aquest nivell, per garantir també la inversió estrangera. Encara que sembli contraproduent, que morin estrangers és indiferent, sempre que es garanteixin els diners estrangers, no? Llavors, clar, en un context on l'islamisme està agafant una virulència a tota la zona centreafricana constant, Algèria és un país que depèn absolutament de l'exportació energètica. Vull dir, el mateix Espanya, el 80% del gas que importem és d'allà. Si aquest flux es talla, perquè, doncs, igual que hem vist a Egipte, Líbia, Síria, etc., el tema deriva cap a un poder, podem dir, tàcit, no governamental, seria la ruïna del país, no? Llavors, sembla desproporcionat i fora de lloc el primer dia atacar militarment causant tan gran nombre de baixes civils.
Clar,
però ha estat en defensa.
El ball de xifres és bastant confús.
Bueno, el ball de xifres probablement no el coneixerem realment, perquè a nivell dels atacants que hagin mort, és a dir, els terroristes que hagin mort, el govern algerià difondrà la xifra que vulguis, també per no incitar a més islamistes a lluitar per aquests màrtirs que han mort en compliment de les seves obligacions. I per tant, la informació que rebem d'aquí, la prova la tens, que fins avui no hi ha hagut imatges, fins avui no hi ha hagut informació, serà la que ells vulguin donar. No podràs contrastar-la, no hi ha equips estrangers d'informadors allà, podem corroborar. Per tant, bueno, és preocupant aquest increment de tensió a tot el Magreb i a totes les zones que fins ara estaven més o menys controlades, però tot això ve de tres països al sud, ve de la intervenció a Mali per part de França. De Mali a Algèria hi ha un bon tros, i diuen que els terroristes han entrat de Líbia, etc. Vull dir, és una situació molt complicada geoestratègica, i que ja veurem França, això si aquest govern que està recolzant a Mali serveix com després una pedra d'equilibri per pacificar tota aquesta regió, perquè no té bona pinta, no?
Doncs estarem molt pendents d'aquesta notícia. En tot cas, repassem altres notícies que han afectat a aquest divendres. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que els membres de l'executiu estan sorpresos i indignats amb les informacions sobre l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i ha demanat també que s'apliqui la llei amb totes les seves conseqüències en els casos de corrupció.
Doncs sí, Sáenz de Santamaría, a part de demanar que s'investigui el cas fins al final, ha reivindicat també la bona feina dels polítics, afirmant que no tots són iguals. Sobre les informacions que indiquen que s'haurien produït pagaments de sobresous en diner negre a dirigents del PP, s'ha remès a les declaracions que ha fet la secretària general del partit, Maria Dolores de Cospedal, que ha assenyalat que no li consten aquestes circumstàncies. Recordem que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, va regularitzar, això sí, 10 milions d'euros dels 22,5 que tenia a Suïssa. Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, vol que Mariano Rajoy doni les explicacions oportunes per aclarir aquests fets i també plantejar la possibilitat que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, dimiteixi.
Com s'entoma aquesta notícia, Eulogi?
Bueno, tot això és irònic i insultant. Fa dues setmanes parlàvem precisament de que el problema de la corrupció política era el segon en preocupació dels espanyols després de l'atur, aquesta mateixa hora, en aquesta tertúlia. I clar, en dues setmanes han passat tantes coses que ja ni ens en recordem. O sigui, hem arribat a un punt que és que aquí ningú pot dir res. Ningú. És a dir, el senyor Duran i Lleida fa 3 anys va dir jo dimitiré, si tal. S'ha condemnat, perquè hi ha hagut una condemna, encara que sigui en conformitat, retirant les secundacions, però hi ha una condemna als membres del seu partit per financiació il·legal, però ah, jo no sabia nada, ara no me toca dimitir perquè no hemos sido condenados. Home, per favor. En el mateix moment que llavors la senyora de Cospedal diu Duran i Lleida que dimita, perquè mire, que ho va dir, surt que l'estresorer del PP, la seva formació, no provincial ni local, no, general del PP, està imputat i li han trobat 22 milions a Suïssa, que és el que el PP està acusant a Convergència a través de la família Pujol, etc. No? I ella va dir, si fos el meu partit, i ho va dir fa 2 setmanes, jo ja hauria hagut de dimitir. I ara passa el mateix, i aquí no es mou ningú mai de la cadira, ni la senyora Cospeda, ni el senyor Duran i Lleida, ni ningú. Jo, amb això, l'únic que vull dir és que el problema és estructural. Tenim casos al PSOE, a Convergència, al PP, a tots els partits que estan al poder tenim casos. I això que demostra? Això demostra que s'ha de canviar radicalment la llei de financiació dels partits polítics, la legislació vigent, tot això. Tampoc el senyor aquest s'ho ha endut per ell. Tot això és per finançar els partits. Llavors, tot això ja s'ha de fer amb transparència. S'ha d'aprovar una llei que es digui com es financien els partits, qui pot donar diners i que els ciutadans sàpiguen a canvi de què. Perquè ara s'està fent igual i sempre anem amb escàndol. Quan és un problema comú de totes les forces polítiques, hauria d'haver la voluntat política, per vergonya amb la situació econòmica actual, de dir-los als ciutadans que tot això ho posarem amb transparència. I tot això acompanyat amb unes mesures penals gravíssimes pel cas d'incompliment d'aquesta llei. Però com que actualment la llei no és clara, doncs bueno, la prova la tenim en què hi ha casos i casos i aquí ningú paga les conseqüències. No? Això és un tema que s'ha d'acabar, però és que és un tema que a mi ja em cansa perquè es reprodueix cada setmana, és el mateix. I la setmana que ve ja sortirà un, perdó, vull dir, és un exemple, pues, d'Iniciativa per Catalunya, i l'altra setmana un d'Izquierda Unida, i l'altra uno del PNB, etc.
No salva ningú.
És a dir, és tothom que està al poder per finançar els partits, acaba caient a la tentació.
Clar, d'altra banda, avui Soraya Sáenz de Santamaría assegurava que no tots els polítics són iguals.
No, però tots els partits sí. A mi m'és igual que ho faci el senyor Bárcenas o la senyora Cospedal. Ho ha fet el PP.
El que queda...
Clar, el que es beneficia d'això és el partit. Per tant, és tan senzill com aprovar una legislació transparent de financiació dels partits polítics, que els ciutadans sàpiguen, escolti, miri, si el Banco X li vol donar diners, però que se sàpiga. Llavors,
perquè tampoc hi ha cap mal.
Clar, que els votants sàpiguen quins partits obtenen diners de quines entitats. I així tothom després entendrà, quan es canvia un pla urbanístic, quan es canvia una concessió d'aigües, aquests dies que hi ha les polèmiques amb les aigües de Ter Llobregat i tot això, quan es canvia certes coses i es dona segons qui, la gent entendrà per què. Bueno, això ja passa i ara sembla que no es pugui dir quan és una evidència. Per tant, fem una llei seriosa i acompanyada, això sí, perquè això s'ha d'acabar, d'una modificació en el Codi Penal perquè el funcionari públic o polític, càrrec de confiança públic, elegit pels ciutadans, que s'aprofiti pel seu erari personal de recursos públics, tingui unes penes tan greus que ni se l'acudeixi. Vull dir, ha d'haver un sanejament de l'ètica dels polítics a nivell de que el ciutadà pugui estar tranquil. Ara tothom ho sabem, que això passa, i ja ho tenim assumit, i això s'ha d'acabar.
El problema és que s'ha normalitzat d'alguna manera, vull dir, el que tu deies, que cada dia, quan t'aixeques, doncs veus la notícia del dia que el partit polític de torn, doncs...
Clar, és que avui mateix, les que hem llegit al sumari, el cas Mercuri a Sabadell del PSOE, el sumari del Bustos, el Bárcenas, la Cospedal...
Setmana passada el Pallarols.
El Pallarols, Unió, després Convergència, amb lo dels Pujol, etc. Són tots. Vull dir, aquí jo no hi ha diferència de color. Com que no hi ha una legislació clara de com es financien els partits, la gent es busca la vida. Quan dic la gent, vull dir els partits. I clar, com que no és legal tot això, doncs tots són il·legals. I per tant, tot acaba sent delicte. Home, potser que acabem amb aquest marc legal d'una vegada.
D'altra banda, tu creus necessari que dimiteixin els polítics quan es comprometen amb aquestes declaracions que, com tu has dit, Eulogi, en el cas que això passés en el meu partit, dimitiré.
Si fossin anglesos, ja haurien dimitit. Vull dir, són maneres de veure la vida.
La cultura, podríem dir.
És a dir, hi ha coses que aquí s'accepten i altres llocs no. I la mateixa declaració de l'Armstrong ahir, deixant i confessant tot, perquè és que si no ho fa, no s'entén. És a dir, no dir la veritat en certes cultures implica això. Clar, i per no perdre ara la financiació de les fundacions a les que té, etcètera, etcètera, i poder competir en Decathlon, ha de dir la veritat. Home, és molt humiliant que una persona surti, els que hagin vist l'entrevista, com ell va haver de sortir, i aquest senyor ja ha pagat prou amb aquesta humiliació pública, no? Però és que aquí no, aquí no, aquí ho neguem. No, si jo no tengo nada que ver. Escolti'm, si vostè va dir fa dues setmanes que si això passés al seu partit ja hauria dimitit, i ara passa, i resulta que, a més, hi ha un tema que també és irònic, perquè l'advocat diu que ha fet l'amnistia i Hisenda diu que no li consta, que és mentida. Clar, Hisenda controlada pel mateix govern del mateix partit. Home, per l'amor de Déu. Llavors, clar, es tapen els uns als altres fins al punt de que el teu propi advocat confessa i tu dius que no. Clar, tot això, en un altre règim ètic, estarien tots dimitits.
Doncs sembla que un altre partit també està en baixa forma, si podem dir-ho així, perquè avui ho estaves comentant fa una estona, Eulogi, el jutge del cas Mercuri, que investiga una presumpta trama de corrupció urbanística i cobrament de comissions vinculada a l'Ajuntament de Sabadell, ha aixecat parcialment el secret de sumari. El jutge considera l'exregidor popular Jordi Soriano el principal responsable, com també beneficiari de les comissions.
Es veu que Soriano hauria fet d'intermediari amb diversos empresaris perquè se'ls adjudiqués obra pública. En la resolució que s'ha fet pública revela el contingut de diverses converses telefòniques entre els imputats, de les quals es desprèn que els empresaris pagaven entre 120.000 i 300.000 euros de comissions a Soriano i també a altres persones de l'Ajuntament. Unes xifres que arribaven a representar en alguns casos fins al 3% del cost de l'obra a canvi de l'adjudicació. En el seu escrit, el magistrat detalla també 5 operacions urbanístiques sota sospita.
Afegirem que l'aixecament parcial d'aquest sumari no afecta la part que investiga els delictes en què pot haver incorregut l'alcalde de l'Ajuntament de Sabadell, Manel Bustos, bloc que continuarà sota secret almenys un mes més.
També avui divendres s'ha sabut que els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia atribueixen a Bustos un mínim de 9 delictes per diversos casos de tràfic d'influències, malversació de fons i omissió del deure de perseguir delictes.
Bueno, és que és el que acabem de dir, en repetim. És a dir, quan el tema del 3% es va dir en públic dintre del Parlament, en un debat, retraient-s'ho els uns als altres, però això està gravat, tothom ho va sentir, és un exemple de que és una qüestió institucionalitzada. És a dir, tots els empresaris, els si agradi o no, saben que per accedir a segons quins contractes a l'administració han de pagar això. Aquí la diferència bàsica a nivell moral és si el senyor que demana el 3% s'ho emporta per ell a una compte suïssa i s'ho queda a la butxaca o ho dona al partit, com estem dient, està institucionalitzat. Perquè si és pel partit, està igual de malament, però és el que dic, és una forma de financiació que, com que no hi ha una altra regulada legalment, s'ha de fer així perquè, si no, els senyors, per dir-ho així, militants, haurien de posar a la seva butxaca pues, els milions d'euros que val una campanya electoral. I això és inviable, perquè només amb les subvencions que reben de l'Estat els partits no poden mantenir l'organització interna. Que també se pot valorar si és necessària aquesta organització, perquè no cal. I hi ha partits més petits que han demostrat que es poden fer sense recursos certes actuacions. No? Però bueno, recordem que una campanya electoral als Estats Units, quants milions d'euros val? Hi ha per internet, a les captacions de fons... Però veuen, allà es fan en transparència. Mm. Aquest és la diferència. Ara bé, clar, si qualsevol d'aquests polítics, que és una mica el que s'està acusant, per exemple, amb els comptes de Suïssa del senyor Pujol, es pretén donar aquest sentit de que aquells diners no anaven al partit, sinó a les persones. No? Doncs si qualsevol d'aquests senyors del cas Mercuri o el senyor Bárcenas o qualsevol d'aquests s'ho ha quedat per ell, la gravetat, des del meu punt de vista, és molt diferent i les penes de presó haurien de ser gravíssimes, acompanyades sempre de l'obligació de restituir aquests diners. Mm. Que aquest és el pas que ens falta en aquest país. Aquí ningú torna res. Ningú del que enganxa ni va a la presó o va a una condemna per apropiació de cabals públics acaba tornant res. I, home, un principi jurídic bàsic des d'antic és el principi de reparació. Reparar el dany implica tornar el que ha robat. A mi m'és igual que vagin a la presó si tornen els diners l'endemà. Prefereixo això que no que estiguin 2 anys de presó amb tercer grado, entrando y saliendo, i que es quedin els diners. Per tant, tots, per això dic, els partits han de fer un exercici ètic, canviar la llei i exigir aquestes reparacions si realment s'acredita que hi ha hagut apropiacions indegudes a nivell personal.
Avui repassem les notícies del dia amb Eulogi Broto. Ell és jurista i professor també de l'ISCREP. La primera reunió de les 5 forces polítiques favorables al dret a decidir, CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa i la CUP, ha acabat sense acord avui, serà.
Doncs, si no obstant, les parts s'han emplaçat a seguir negociant la setmana que ve dilluns, concretament per intentar consensuar un document únic de declaració sobiranista. El grup més allunyat és del consens, és el PSC, que ha assegurat en sortir d'aquesta reunió que la línia vermella del seu partit és la legalitat i que encara queda feina per fer per garantir aquest punt. Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra, Marta Rovira, ha explicat que hi ha una bona predisposició dels grups per arribar a acords. Això sí, el que és segur és que ni Partit Popular ni Ciutadans hi participaran.
Eulogi.
Bueno, també és el mateix, hi ha uns plantejaments programàtics que tenen més a veure amb interessos partidistes que no amb l'interès del poble. I el que és absurd és que ahir es presentin 4 textos diferents. Si hi ha una voluntat de consens, de negociar, d'arribar a un punt de país, s'ha de presentar un text quan estigui ben elaborat. És a dir, ens tornarem a reunir, però aquí cadascú diu «esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío». I no hi ha voluntat d'acord. Això lliga amb les Corts Generals, vull dir, des del govern central, des del Parlament espanyol, tampoc hi ha hagut cap moviment perquè el problema català, molt accentuat després de la manifestació l'11 de setembre, tingui una certa recol·locació a nivell espanyol. Tot s'està fent a base de bastonada, de recursos d'inconstitucionalitat i d'imposicions lingüístiques a l'escola, etc. Així no anem bé, així no arribarem mai a un consens. Sempre hi haurà les dues Espanyes i estarem en conflicte constant. Vull dir, aquí falta voluntat política de país per part de tothom, d'una banda i de l'altra. Des d'Espanya jo no entenc que no hi hagi un moviment romàntic cap a aquests que volen marxar, i des d'aquí, escolti'm, els senyors d'Esquerra, de Convergència, si són sobiranistes de veritat i volen el bé del país, el que s'ha de fer és arribar a un consens pel bé del país. No, és que el meu partit això no pot renunciar. Escolta, no és el teu partit, tu estàs servint al teu país. I això se'ls hauria de recordar a tots els polítics. Vull dir, la finalitat de país ha d'estar per sobre dels idearis programàtics propis, que el que venen a intentar és defensar un marc electoral i els seus votants, és a dir, el seu negoci. Mm. Aquí que a mi no em mogui la cadira a ningú, home. És bastant ridícul si realment el que volem és un consens per acabar amb aquesta tensió social que fa 10 anys no hi havia al carrer i ara es comença a sentir. Vull dir, ara es comença a sentir, jo mai havia vist gent discutir per quin idioma parles a Barcelona, etc. I ara es comença a veure, perquè la posició del PP i de Ciutadans, com que també és no a todo, tampoc ajuda, també. Tampoc ajuda. La gent s'està radicalitzant i s'està creant un conflicte on no n'hi havia, perquè podem dir amb satisfacció que a Catalunya no hi havia conflicte lingüístic. Bueno, doncs potser amb aquesta llei ara que vol imposar la delegada del govern de les banderes, tot això, es crea un conflicte on no n'hi havia.
Però jo crec que també, des d'un punt de vista, també va més enllà del conflicte lingüístic, perquè veus gent que parla en castellà...
L'exemple de les banderes.
Exacte, que dius... Bueno,
aquí ningú havia discutit de quina bandera hi ha a l'Ajuntament al carrer, i ara la gent s'està ben de posicionar i discutint d'això. I clar, és ridícul que ara s'hagi de posar una bandera a l'escola. És que això, des de la postguerra, que no es feia. No, a l'escola pública no hi ha hagut mai banderes, i ara a Cornellà han de fer posar banderes i gastar diners amb això. Bueno, és un radicalisme de les dues parts que ens està portant a una situació absurda.
Doncs canviem ara radicalment de tema, perquè ja quan queden pocs minuts donem pas. Bé, queda un minut i mig. David, bueno, molt bona tarda.
Què tal, Mercè? Serà bona tarda.
La setmana en 10 tuits del David.
Bé, 10, igual ho hem d'escurçar, David.
Sí, repassem menys, però bueno, són els tuits de la setmana. Comencem destacant el tuit que ha fet el periodista Marc Martí, que proposa, amb una certa ironia, fer una travessa i preguntar-nos a quin consell d'administració d'una multinacional acabarà Bárcenas. D'altra banda, el periodista Pere Vall reflexiona i diu que Anna Lizaran, Fernando Guillén, els savis de l'actuació se'n van. Es queda amb el consol que els alumnes hagin après les seves lliçons i és hora que ara ho demostrin. D'altra banda, l'educadora social i periodista Núria Clotet diu que, atenció, que és molt curiós, hem d'aplicar mesures d'estalvi i quan ho fem, com l'euro per recepta, les anul·len per inconstitucionals. Aquest estat és un ogre, afegeix. I finalment, una reflexió per acabar, la que ha fet el periodista Javier Ares, que diu que no es tracta d'anar contra el delinqüent, que això es dona per fent, sinó contra aquell que no fa res per detenir-lo i a sobre es lucra.
Doncs amb els tuits de la setmana del David ens acomiadem. Eulogi Broto, moltes gràcies per repassar les notícies
bon
del dia.
Bon cap de setmana a tothom.
Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel.